La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per parlar del tema tenim el telèfon a l'Anna Bach, que és directora del Màster Universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i de l'Esport de la UOC i vocal d'alimentació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Anna, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda a La Linterna. D'entrada, la primera pregunta, ja a saco. L'etiquetatge dels aliments és prou clar per la gent de peu com nosaltres?
Es veu que no, aquesta lletra petita no ens n'hem sortit gaire, no?
Aquí
que la gent llegeixi i l'entengui la gent.
Aquí volia anar per allò, la lletra petita, que és com aquesta lletra petita que et posen els anuncis de la tele, que posa una lletra petita que ningú pot veure, aquí sí, perquè no es mou, però, ostres, i per què és així? Perquè és important saber que hi ha en aquest aliment, si t'interessa.
Sí, evidentment, l'etiquetatge frontal, no?, i donar tota la informació és una solució, el que passa que de vegades la gent no la sap interpretar, és complicat, és un tema molt complicat.
Què és el que ha de reflexar una etiqueta d'un aliment?
Una etiqueta d'un aliment ha de reflexar els ingredients per ordre de quantitat i proporció, en aquella porció de 100 grams o en aquella ració, i és important també quan es posa doncs, el valor nutricional aportar més informació doncs, a nivell de greixos, calories, etc. No?
Bueno, darrerament s'ha intentat posar unes etiquetatge de colors per intentar doncs, posar el valor nutricional dels aliments, que al final ha quedat en un no-res. Què ha passat amb això?
Sí, el Ministeri de Sanitat, una mica per imitació, no? França doncs, ha impulsat una iniciativa del Nutri-Score, que és un sistema pues, d'alguna manera validat, doncs, recolzat per l'OMS i algunes agències alimentàries, que el que vol és aquest etiquetatge frontal en els aliments on s'identifiqui per codi de colors i per lletres, A, B, C, D, E, una mica el percentatge de sucre refinat, sal, greixos... sucre refinat, sal, greixos saturats i energia, i en deteniment d'elements que poden ser favorables, com la presència de fruites, verdures, fruits secs, fibra i proteïnes, bàsicament.
Bé, entenc que això, aquest tipus d'etiquetatge de colors que estaves explicant ara, doncs està pensat per fer-ho més fàcil d'identificar-ho tot.
Sí, està pensat per simplificar una mica doncs, el tema, i que no és fàcil, perquè sempre ens deixarem alguna cosa, no? I aquest context de l'alimentació i el matís no l'aportarà doncs, a aquest sistema, però sí que vol diferenciar i ajudar-nos a l'elecció més saludable. Sobretot està previst que en una mateixa categoria poguessis triar doncs, aquell que tingués un color més favorable, una lletra més adequada. Mm.
I tornant a la lletra petita, aquí no sé si hi hauria lletra petita o no hi hauria lletra petita, el que no acabo d'entendre és per què? Per què està permès una cosa així? Perquè, clar, això pot portar a la confusió, sobretot a la gent gran que no hi veu bé o la gent que és miope com jo. Igual tenim un problema ara d'etiquetatge. Això és... per què? No acabo d'entendre per què és tan petit això.
Actualment sí, és petit, però aquest sistema vol identificar molt ràpidament amb aquest color i que ajudi en aquest cas. El que passa que de vegades simplificar les coses pot portar a confusions. Jo mai he estat a favor d'apostar molt per indicar les calories, no? Perquè al final tot és un matís. L'oli d'oliva té moltes calories, els fruits secs tenen moltes calories, però els fruits secs són grans joies de la dieta mediterrània, no? L'oli d'oliva, llavors és la quantitat el que el fa un problema. Llavors tenim altres països que tenen altres experiències amb etiquetatge, com per exemple Anglaterra, que també tenia un sistema de codi de colors, i clar, penalitzava, no?, aquests aliments que parlàvem, no? I per tant la sobresimplificació té un risc, té aquestes limitacions, no?, de tots els aliments que tindran aquest greix, per tant, els penalitzarà, no? I això, qui no sap d'alimentació, doncs pot caure amb aquestes trampes, entre cometes, no?
Clar, llavors, entre una cosa i l'altra, quin seria un etiquetatge idoni pels aliments, segons la teva opinió?
A veure, no, jo crec que no està malament aquest sistema, si s'implanta, el que passa que tindrà les seves limitacions i s'haurà d'explicar molt bé. França ha fet un sistema, unes campanyes, no, d'educació si la sabem fer, això és el tema, no? Recolzaran aquesta informació i ajudaran a parlar-ne, del sistema d'etiquetatge i de l'alimentació, en la qual educarà, no? Sobretot ens importen les poblacions més vulnerables, no? Aquelles persones que sobretot consumeixen productes molt processats i que, per tant, necessiten etiquetes, perquè si recordem els productes frescos, moltes vegades no les necessiten, per tant, ja sabem què hi ha allà, no?
Sí, l'enciam és l'enciam, vull dir, no? Com a molt d'on prové i quin tipus d'enciam és, no hi ha més etiquetatge que això, potser.
Sí, i al final és aquestes poblacions, no?, que potser hi entenen menys i posar-hi aquest context, no?, voler intentar treballar l'etiquetatge, crec que és bo perquè és un tema pendent que tenim i que no ens n'hem sortit, que no arriba, que no l'acabem d'entendre, que hi hagi els ingredients és el mínim, per això ho tenim, i a partir d'aquí és anar veient quin sistema doncs, ens pot aportar informació. No?
Tant de bo sigui així, que solucioni, perquè sembla una cosa així molt simple, un problema de segona línia, però no ho és. És un problema força important. Bé, doncs, Anna Bach, directora del Màster Universitari d'Alimentació en l'Activitat Física de l'Esport de la UOC i vocal d'Alimentació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres a la Linterna.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Una abraçada, Anna.
Adéu.